migdies de COPE Menorca, comencem un nou programa, un mirall de l'Església. Estem amb tots vostès una setmana més, en Marc Forit, na Sònia Febrer, en Neus Pons, en Toni Fullana i en control, en Toni Barber.
El mirall de l'Església és un programa religiós que els presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana destacam el Congrés de Laics, que comença avui a Madrid i en el qual hi participen un grup de menorquins. I ha nascut amb l'objectiu de visibilitzar la feina que fan els laics, membres actius del poble de Déu, per anunciar l'Evangeli i ajudar les parròquies en la seva feina pastoral.
A la sessió d'entrevistes d'avui escoltarem la reflexió d'Ana Pilar Castro, doctora en psicologia i professora de la Universitat de Deusto, qui demà a Mercadal ens oferirà una xerrada formativa sobre la soledat de la gent gran.
Tot això tenim preparat per aquests 26 minuts que tenim ara per endavant i comencem idò escoltant l'Evangeli d'aquesta setmana, que és de Sant Mateu.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No us penseu que jo venc a desautoritzar els llibres de la llei i dels profetes? No venc a desautoritzar-los, sinó a completar-los. Vos ho dic en tota veritat. Mentre durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el punt més insignificant dels llibres de la llei. Per tant, aquell que deixi de complir un dels manaments més petits i ensenyi als altres a fer el mateix, serà tingut per més petit en el regne del cel. Però aquell que els complesqui i ensenyi a fer-ho serà tingut per gran en el regne del cel».
Complir o complementar? De petits en esfiats els hi deim: «Si et portes bé als reis, du bones notes i tindràs un...». «Porta't bé i estaràs content». Complir i fer el que et diguin. Qualcú ja des de petits ens ha mostrat a desobeir. Anar per la vida d'obedients podria ser pecaminós, hipocresies, consentir injustícies, pèrdua de la identitat, complir l'expedient sense cor. Si no sou més justos del que ho són els mestres de la llei i els fariseus, no entrareu al regne del cel. Es tracta de donar esperit, omplir de cor i de coherència el que feim i viure amb vocació a la causa de Jesús.
Escoltarem ara l'onze dels comentaris sobre Crist viu que ens fa arribar a la religiosa de la Consolació de Ciutadella, la germana Cristina Martí. Aquesta setmana té el títol «Crist viu, ell viu».
El papa Francesc ens anuncia la tercera veritat, «ell viu», aquesta que hem d'escoltar i anunciar sempre. «Viu» és un temps verbal en present, no ho oblidem. Hem de recordar-ho perquè Jesús no va ser només un bon exemple del passat. Avui ens continua salvant, ens omple amb la seva gràcia, ens allibera, ens transforma, ens consola perquè viu. Ell està present en la teva vida, a cada moment. Ell t'il·lumina. Ell t'espera allà on vas. Camina amb tu a un horitzó sempre nou. Deixa per un moment tot allò que portes en la teva ment i el teu cor. Atura't. Contempla Jesús feliç, desbordant de goig. Alegra't amb ell. El teu amic ha vençut, t'estima i vol triomfar en tu. Si ell viu, tots tenim una garantia que el bé pot fer-se camí en la nostra vida. Podem mirar cap endavant. Amb ell sempre es pot. Aquesta és la nostra seguretat, que roman més enllà de tot. Vull acabar aquesta reflexió amb una invitació per a cadascun de vosaltres, independentment de l'edat i de les circumstàncies personals. Valora, assegureix amb el cor la bellesa d'aquest anunci. Ell viu, deixa't trobar, estimar i salvar per ell. entra en amistat amb ell i comença a conversar amb Crist, viu, sobre la teva concreta. Com un amic parla amb el seu amic, aquesta és l'experiència fonamental que sosté la teva vida cristiana. Així pots comunicar a uns altres, joves o no, la teva experiència de trobada amb una persona. Aquesta trobada decisiva canvia la teva vida, obre davant teu un horitzó a la vida.
A la secció musical, aquest divendres començam escoltant la cançó Déu de la vida.
Volem fer d'aquesta terra una llar per a tothom. Quan recuperem la vida hi ha coratge, hi ha cançó. Allí sentim que es troba Jesús de Natzaret. Camina amb el seu poble, el nostre Déu. On hi hagi contravida, parlem clar i denunciem. Generem nova esperança fent la seva voluntat, portant com feu Maria la paraula escrita al cor. Sorgirà nova vida de debò. Déu de la vida, la força i la valor, gestos per dir llenguatge d'amor. Déu de la vida, de la força i del valor, que els nostres gestos per dir llenguatge d'amor.
A continuació, escoltarem l'entrevista de la nostra companya Sònia Febrer, que ha fet a la psicòloga Pilar Castro sobre la soledat de la gent gran i com evitar-la.
Esta semana tenemos el placer de entrevistar a Pilar Castro, doctora en psicología por la Universidad de Deusto, donde ejerce como profesora y responsable del área de personas mayores de Cáritas Diocesana de Bilbao. Buenos días, Pilar, bienvenida.
Buenos días, Sonia.
Estos días te encuentras en Menorca para hablarnos sobre la soledad de la gente mayor y cómo comprenderla para poder aliviarla. Para empezar, ¿cómo definiría la soledad?
Bueno, hay muchas maneras de definir la soledad. Muchas veces a nivel coloquial entendemos que la soledad, sobre todo cuando hablamos de las personas mayores, es pues vivir solo, tener pocas relaciones.
Sí.
Es verdad que eso es la soledad, pero bueno, yo en la charla que voy a dar, sobre todo voy a abordar el sentimiento de soledad. Esto es muy importante porque muchas veces las personas, incluso teniendo personas cerca, estando acompañadas, también nos sentimos solas.
Claro.
Entonces creo que esa es la parte importante, ¿no? Eso es lo que genera sufrimiento. El vivir solo no necesariamente es malo. Lo que sí que es malo y genera sufrimiento y exclusión es el sentimiento de soledad. Entonces, bueno, creo que sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar y desde ahí hablaremos el sábado.
¿Y cuáles crees, Pilar, que son los efectos negativos que tienen las personas y a quién más afecta en nuestra sociedad?
Bueno, últimamente están apareciendo muchos estudios que nos indican que el sentimiento de soledad, como se mantiene en el tiempo, pues genera efectos negativos sobre la salud física, la salud mental. Y bueno, de hecho hay varios países del mundo que están haciendo seguimiento de las personas a partir de cierta edad,
pues sí.
Están estudiando su sensación de soledad y ver un poquito cómo evoluciona también su salud, ¿no? Y hay algunos datos que nos indican que la soledad incluso está a veces detrás de muchas muertes prematuras, ¿no? Entonces sí que es un tema serio. Y también hay que señalar que aunque asociamos habitualmente la soledad con las personas mayores, no es el único colectivo de nuestra sociedad que está sufriendo sentimiento de soledad, ¿no?
También los jóvenes, ¿no? Por ejemplo.
También los jóvenes. Sí, efectivamente. Lo que estamos viendo es que el sentimiento de soledad es una sensación que puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida y que lo que ocurre es que las circunstancias que nos llevan a sentirnos solos varían con la edad.
Claro.
Pero sí que estamos encontrando también índices altos en población joven, como tú decías.
Sí, así es, lamentablemente. Y hace unos meses, bueno, en noviembre, en Bilbao, bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes lo recuerdan, se instaló una escultura hiperrealista basada en una anciana real, llamada Mercedes. ¿Cuál crees que ha sido el impacto y cuáles crees que han sido los logros de esta iniciativa?
Bueno, yo creo que ha sido una iniciativa que, eso, que ha generado mucho impacto, ¿no? Mercedes es una persona que participa en uno de los proyectos de acompañamiento de Cáritas, y eso nos ha hecho seguir toda la iniciativa y la experiencia muy, muy de cerca, y era asombroso ver cómo esa figura que estuvo sentada en un parque central de Bilbao recibió pues muchísimas visitas, ¿no? Realmente se convirtió en algo viral y todo el mundo sabía quién era Mercedes y qué significaba esa estatua. Yo creo que ha tenido mucho impacto ese nivel. Yo creo que el tema de la soledad en las personas mayores es un tema que ya lleva tiempo encima de la mesa, sobre todo desde que hace un par de años en Gran Bretaña el gobierno decidiera poner una secretaría de Estado contra la soledad, pero yo creo que esta iniciativa de Mercedes, o con la figura de Mercedes, lo que ha hecho ha sido como traerla a nosotros, ¿no? Ponernos más cerca esta realidad de la soledad. Aquí por lo menos sí que es verdad que ha movilizado algunas iniciativas, y yo creo que el reto que tenemos es que ese impacto de esa estatua no se olvide, no se diluya con el tiempo, porque una de las cosas importantes también es que solucionar y paliar la soledad no depende solo de acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, esta estatua estuvo sentada en el Arenal unos días antes de Navidad, y eso hizo que muchas personas pensaran en la soledad en Navidad, pero claro, la misma Mercedes nos decía, ¿no? Dice, es que la soledad no se siente solo el día de Navidad, claro. Hay otros 364 días al año en los que uno siente soledad, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que es que ha sido importante para sensibilizar, y yo creo que nos pone adelante, bueno, pues ese reto de que no olvidemos que hay muchísimas personas como Mercedes y que como sociedad, bueno, pues demos pasos para evitar que la soledad sea algo tan frecuente en nuestro entorno.
Pues sí, ojalá así sea. Y para continuar, como cristianos, ¿qué crees, Pilar, que tenemos que hacer nosotros para mejorar esa situación? Porque los datos son bastante negativos.
Sí, bueno, yo creo que la Iglesia está haciendo cosas. Los equipos de pastoral de la salud son un ejemplo de ello, ¿no? Hay equipos de pastoral de la salud en muchas diócesis. Sí. También hay equipos de Cáritas que están haciendo trabajo contra la soledad, especialmente de las personas mayores. Y yo creo que las propias parroquias son lugares de referencia y de confianza para las personas mayores. Yo creo que esto hay que reconocerlo, ¿eh? Las parroquias, esos son lugares a los que las personas mayores van, se encuentran con otras y se sienten acogidas. Creo que eso es una labor importante que tenemos que seguir cuidando. También pienso que como ciudadanos que somos, pues que es bueno que dediquemos tiempo a otras personas, y que también yo estoy muy preocupada por cómo veo que se están un poco disolviendo las relaciones de barrio, las relaciones de cercanía, ¿no? Mientras que antes los barrios, las comunidades de vecinos eran también lugares de ayuda mutua, pues se está viendo que caminamos hacia un mayor individualismo, hacia una mayor despreocupación de las personas que están cerca. Y bueno, yo creo que como ciudadanos también todos tenemos algo que hacer ahí, y también intentaremos hablar algo sobre ello en la charla del sábado.
Muy bien. Y ya para ir acabando esta reflexión, ¿cuál crees que es el mensaje que quieres transmitir a la sociedad menorquina estos días?
Pues mira, a mí me gustaría que lo que vamos a reflexionar sirva para que todos tengamos claro que la soledad es más que lo que se ve, ¿no? Empezaba la entrevista diciendo que podemos hablar de la soledad como vivir solo, pero que creo que lo que nos tiene que preocupar es que las personas nos sintamos solas, incluso estando acompañadas.
Sí.
Y eso tiene que ver no solo con cuántas relaciones tenemos, sino sobre todo con la calidad de las relaciones, si tenemos diferentes tipos de relación. Entonces, mi charla del sábado también va a ir mucho por ahí, ¿no? Sobre reflexionar sobre qué es la calidad de las relaciones, qué tipos de relaciones necesitamos las personas y cómo a veces cuando estamos con personas mayores eso se nos olvida y nos empeñamos en juntar a la gente, pero a veces no en ayudar a generar vínculos que sean significativos, ¿no? Entonces, bueno, mi mensaje es la soledad a cualquier edad, pero especialmente cuando somos mayores, no solo es cuestión de cantidad, sino también de calidad.
Así es. Ojalá todos busquemos relaciones, ¿no? Que lo importante, como dices, sea la calidad y no tanto la cantidad. Y dediquemos más tiempo a nuestros seres queridos y en nuestro día a día.
Efectivamente, así es.
Pues bueno, con esta reflexión y este último mensaje, concluimos la entrevista de esta semana. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un placer.
Vale. A vosotros, de verdad. Un placer para mí también.
Gracias. Gracias.
Seguim ara escoltant la cançó titulada Pot ser que siguis tu.
Pot ser que siguis tu, escletxa oberta, vida, acció, vida que dona escalfor. Demana risc i que t'apropis acollint tota persona, estimant com el Senyor. Evangelis de la vida que es llegeix quan aculls i quan tu et deixes acollir. Cols a cols amb tot el poble somiant horitzons nous, descobrint junts el camí.
Pot ser que siguis tu, escolta.
La nostra església està plena de vida i d'activitats per a tots. A continuació, els informem de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra diòcesi.
En primer lloc, us oferim tots els detalls sobre la conferència del senyor Gabriel Julià. Ens informa en Diego Dubón.
El passat 24 de gener, a la sala d'actes del Centre Catequístic de Sant Miquel, es va dur a terme la conferència de l'historiador i erudit Gabriel Julià, titulada Influència de l'activitat teatral del centre al Teatre de Menorca. Abans de començar la seva ponència, els assistents van poder gaudir d'un repàs fotogràfic sobre l'extensa producció teatral del centre, 100 fotografies, 100 anys d'activitat teatral. La conferència va versar sobre l'abundant activitat teatral del centre des dels seus inicis fins a l'actualitat. El senyor Gabriel Julià va fer un ampli repàs de totes les obres que s'han representat al teatre i com ha evolucionat la sala d'actes. El Teatre de Sant Miquel ha estat un lloc de diversió i d'entreteniment cultural per molts menorquins, on s'han representat obres populars com Na Caputxeta Vermea o En Patufet i obres clàssiques com Miles Gloriosos i El Petit Príncep. L'activitat teatral al centre ha evolucionat al llarg dels anys i des dels anys 70, amb Andreu Genestà al capdavant, el Teatre Sant Miquel ha esdevingut un referent en el teatre infantil i juvenil de les Illes Balears.
A continuació, Navero Moll ens informa sobre l'acte d'entrega dels nous vitralls al Santuari del Toro.
El dissabte 1 de febrer, el nostre bisbe Francesc va presidir l'acte d'entrega dels 4 nous vitralls del Santuari de la Mare de Déu del Toro, acompanyat per el vicari general, Gerard Villalonga, i el delegat de litúrgia i espiritualitat, Josep Manguant. Aquests nous vitralls representen escenes bíbliques de contingut marià, com l'anunciació de l'àngel a la Verge Maria, l'assumpció al cel, el naixement de Jesús i les bodes de Canà de Galilea. Els vitralls d'aquestes dues darreres escenes van ser dissenyats per na Rocío Fernández, qui va destacar la qualitat del treball realitzat per als mestres artesans del taller Vitralls Bonet de Barcelona. El nostre bisbe, Monsenyor Francesc, va manifestar que aquests nou vitralls aporten llum i color al santuari i ens conviden a l'oració i l'espiritualitat, i es va anunciar que seran beneïts en un acte organitzat per la diòcesi el primer diumenge del mes de maig.
Per acabar, és Sant Sebastià del Taüll qui ens parla sobre la celebració dels Sants Patrons de Vida Creixent.
Dia 31 de gener a la parròquia de Nostra Senyora del Carme de Mó i dia 2 de febrer a la parròquia de Nostra Senyora del Roser de la Catedral de Menorca i a la parròquia de Santa Eulàlia de Ló, els membres participants i membres del moviment d'apostolat seglar, de jubilats i majors de Vida Creixent, es van reunir per a celebrar la festa dels seus patrons, Simeó i Anna. Els sants que van triar els fundadors d'aquesta institució són Sant Simeó, l'ancià vident que, guiat per l'Esperit, va reconèixer a Jesús quan els seus pares li van presentar al temple de Jerusalem, i Santa Anna, la profetessa i filla de Fanuel. Durant la celebració es va resaltar que el que va cridar l'atenció dels fundadors de Vida Creixent és el testimoni d'aquests dos sants, els quals van dedicar gran part dels seus temps a l'oració i el servei al temple de Jerusalem, i guiats per l'Esperit, van ser capaços de descobrir més enllà del que veien els seus ulls. Totes aquestes celebracions van començar la tradicional benedicció de candeles i, a continuació, la celebració de l'Eucaristia, i que finalitzà amb un refrigeri de germanor.
I ara posam a la nostra disposició l'agenda que els propers dies s'escoltin i apuntin. Curses prematrimonials que hi queden per celebrar. Primer de tot, el passat de Mó.
Els dies 18 i 20 de febrer, de les 20:30 a les 21:30 hores a la casa de l'església de Mo.
A l'arxipestat de Ciutadella.
Serà els dies 3, 5, 10 i 12 de març, de les 20:30 a les 21:30, però en el seminari diocesà de Ciutadella.
Actes del centenari del Centre Catequístic de Sant Miquel.
Avui cap vespre, xerrada de mossèn Josep Manguant sobre el context social i la resposta pastoral en la història de Sant Miquel. A les 20:30 hores, al Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella. Tot seguit, actuació musical del grup Gaudium et Musica.
Formació dels agents de pastorals juvenils.
Els dies 15 i 16 de febrer, formació dirigida als agents de pastoral juvenil, catequistes, monitors, professors de religió, en el seminari diocesà Ciutadella. Intervindrà el celestià cooperador Manuelit Palomino.
Xerrada formativa sobre la soledat.
Demà dissabte 15 de febrer, a partir de les 10 hores, xerrada a càrrec de la psicòloga Pilar Castro sobre el problema de la soledat en la gent gran i en la nostra societat. És en el Centre de Convencions d'Es Mercadal.
Reunió dels voluntaris de Ràdio Maria.
Aquest diumenge 16 de febrer es reuneixen els voluntaris de Ràdio Maria de Menorca a les 10:30 hores a la parròquia de Sant Antoni Abat de Mo.
Jornada de formació permanent pels preveres.
Els dies 19 i 20 de febrer, jornades de formació dels preveres al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Les jornades començaran a les 10:30 del matí amb la pregària de Tèrcia i seguiran amb les xerrades a càrrec de Monsenyor Enric Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
Xerrada per als laics.
El pròxim dimecres 19 de febrer, xerrada dirigida especialment als laics de la nostra illa, a càrrec de Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, a les 20:15 en el Seminari Diocesà de Ciutadella. La xerrada tractarà sobre els elements essencials de la pregària cristiana.
I per últim, Consell Diocesà de Pastoral.
El dissabte 22 de febrer, el nostre bisbe Monsenyor Francesc convoca una reunió del Consell de Pastoral a les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Es tractaran assumptes com l'elecció del secretari del Consell, informació sobre el Congrés dels Laics i la feina que fa la pastoral familiar.
Això està tot per aquesta setmana. Quan ens disposem ja a preparar la pròxima setmana i a celebrar el 6è diumenge d'Estens Ordinari.
Desitjam que la informació d'actualitat que ha escoltat hagi estat del seu interès.
I vos convidam a estar de nou amb nosaltres el pròxim divendres.
I com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu!
Adeu.
Adeu.